ABC ラグビーのファンクラブ。
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Reprenem la roda política dedicada aquest dimarts a l'habitatge i ara farem tertúlia per aprofundir una mica més en alguns aspectes que ja s'han tractat anteriorment. Lourdes, en recordes els convidats que s'han pogut quedar?
Doncs sí, comptem amb la Meritxell Borràs, regidora d'Habitatge de Sant Sadurní. Molt bon dia, Meritxell.
Bon dia.
I tenim el José Manuel Cavada, regidor d'Habitatge de Cunit. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Fina Mascaró ha hagut de marxar, per tant, la disculpem. I continuem parlant d'aquesta situació d'habitatge. Ara amb el José Manuel parlava que jo no sé fins a quin punt l'Estat o el govern es pot ficar en la propietat privada, i això vosaltres en sabreu més que jo, però al final una cosa s'ha de diferenciar, que és els grans tenidors, no? Com podria ser la Sareb, i una altra cosa són aquells particulars que amb el seu sacrifici han pogut obtenir aquests pisos i que potser els necessiten a l'hora de poder menjar, fins i tot. No sé què opineu del respecte. Meritxell, comencem amb tu, si et sembla bé.
Sí. Bueno, són dos temes diferents. Realment, la Sareb és un gran tenidor. Aquí sí que és molt complicat. Abans també en parlava el regidor, doncs, que bueno, ells fan els seus números i t'oferten el que t'oferten. Nosaltres, a Sant Sadurní, hem adquirit 4 pisos de la Sareb. Els tenim en borsa. D'aquests 4 pisos, ara mateix en tenim 3 de llogats, i una mica és el que explicava el regidor el José Manuel, no? Que, bueno, és al final un contracte molt favorable a la Sareb, però els ajuntaments tenim aquesta necessitat de lloguer, no? Nosaltres d'aquests pisos sí que és veritat que els hem hagut de rehabilitar, perquè, com ell explicava, doncs són pisos que els han llogat, els han ocupat o els han llogat anteriorment, estan en una situació que s'ha de fer una rehabilitació, a vegades és mínima, a vegades és més important, però sí que és veritat que s'hi han de posar diners. La Sareb posa fins una part de diners i la resta se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament per intentar arreglar aquests pisos i poder-los tornar a posar al mercat i llogar-los amb una finalitat social. Està clar que al final aquests pisos que nosaltres hem llogat els hem llogat a dos dels que teníem, que els teníem ocupats, que ja els vam acceptar de la Sareb ocupats. Hem fet un contracte, hem fet una mediació amb les persones que hi vivien i els hi hem fet un contracte de lloguer. I l'altre pis el vam llogar amb una família que estava en una borsa d'emergència, que realment tenien una necessitat molt important, no? I per altra banda, doncs, estan els pisos dels particulars, per dir-ho d'una manera, no? Però sí que és veritat que bueno, que tu poses el teu pis a lloguer i una mica no pot ser, ha dit, jo vull demanar-ne tant, no? Jo crec que aquest topall hi ha de ser perquè és desproporcionat, tal com tenim el mercat ara mateix, per metres, els preus que s'estan demanant són excessius i sí que hi ha d'haver aquest topall. Jo crec que s'ha de ser una mica coherent amb el que llogues i amb el que demanes.
José Manuel.
Sí, bueno, respecte a lo del topall pel particular, bueno, és el que comentàvem abans amb la Lourdes aquí fora d'antena, no? Al final, jo poso l'exemple de Cunit. Cunit té molts habitatges turístics, no? O sigui, hi ha molta gent que prefereix, el que comentava abans, no? Prefereix llogar al seu pis o la seva casa durant 3 mesos a l'estiu i la resta de l'any pues la gaudeix la persona propietària, no? A Cunit tenim molta segona residència, hi ha molta gent que, bueno, ara s'ha jubilat, cobra la pensió, ha de mantenir 2 vivendes perquè per motius personals segueixen residint a la seva primera residència a Barcelona o a l'àrea metropolitana i volen mantenir també la segona residència a Cunit. Són 2 impostos, són 2 vivendes, llavors, bueno, és una cosa que s'han treballat ells i que troben la solució a poder mantenir la seva segona residència i poder continuar gaudint-ne, doncs llogant-la a l'estiu el preu que, de mercat que poden permetre's, perquè al final, a veure, en funció del preu que posis, potser no te la lloga ningú, no? Però sí que és veritat que jo li comentava a la Lourdes, els meus veïns és un cas d'aquests, no? Tenen una casa que és una, la fan servir de vivenda turística a l'estiu, demanen un... Jo vaig, per curiositat, vaig mirar el que demanaven i vaig pensar que era astronòmic, però sí que és veritat que venen bueno, alemanys, francesos, o sigui, no tenen gent de local, no? O sigui, no ve gent d'altres comunitats autònomes d'Espanya, sinó que venen de fora, no? Són gent que té un nivell adquisitiu més elevat i aquesta persona, o sigui, aquest propietari d'aquesta vivenda li permet mantenir i gaudir de la seva vivenda, de la segona residència, a l'hivern, perquè pot pagar tot el que ha de pagar d'impostos i de més amb el que es treu a l'estiu, no? I molta gent ha trobat aquesta manera de fer, no? A Cunit, que és, doncs mira, sacrifico l'estiu, però puc mantenir la vivenda. Després hi ha els que es jubilen i llavors deixen el pis de Barcelona, el venen i s'instal·len a Cunit, no? Però sí que és una cosa que els que per motius personals de família, que han de fer d'avis o el que sigui, es queden a la primera residència i poden mantenir la segona amb aquesta fórmula que han trobat. Clar, no sé fins a quin punt regular-li el preu en aquesta gent, clar, no crec que estiguessin gaire contents, no? Perquè és la fórmula que han trobat ells per poder mantenir la seva segona residència, no?
Clar, abans amb el José Manuel parlàvem, no?, d'aquesta sensació d'inseguretat a l'hora de que la gent llogui. Clar, jo m'imagino que, seguint una mica l'estela aquesta de jo poso el preu, et garanteixes que aquella persona que et pugui llogar al pis tingui aquest nivell adquisitiu, perdó, de poder-ho pagar i que no se't quedin d'ocupes. Sabem que cada cas és diferent, no? Però aquesta sensació de, ups, a veure si se'm queda o a veure si el tinc aquí durant, i a més, que per fer-lo fora em costarà la vida, creieu que s'haurien de posar mesures, igual que ens estem ficant, en quin preu, en a quin topall oferim aquests lloguers, de que la gent també tingués aquesta sensació de seguretat per part del govern?
Bé, això és més complicat, eh?
Ai, ja ho sé, ja sé que és més complicat, però jo us haig de posar una mica contra les cordes, ara. Digues, Meritxell, perdona.
Bueno, realment, esclar, és que això... Sempre hi ha el risc, no?, de quan tu llogues una vivenda, doncs confies que aquesta persona que entrarà aquests 3 mesos, com comentava el regidor, si estarà aquests 3 mesos d'estiu, però qui et diu que no s'hi pugui quedar i inclús no pagar el lloguer i instal·lar-se allà. Llavors tenen una criatura, en tenen dues, i ja no, és impossible fer-los fora, vull dir, hi ha menors a càrrec. És molt complicat, realment, quan et fan una ocupació de la teva vivenda, iniciar tot aquest procés de fer-los fora, és llarg, és farragós i realment després aquestes vivendes retornen en un estat bastant lamentable. És difícil, per això al final els ajuntaments apostem perquè hi hagi aquesta borsa d'habitatge de lloguer social que promovem des de les oficines d'habitatge dels ajuntaments per tal de facilitar a la gent aquesta tranquil·litat de que puguin posar a lloguer el seu habitatge, que tinguin la seguretat de que cobraran i que tinguin la seguretat, doncs, que acabat el contracte de lloguer aquest pis retornarà en bon estat. És una garantia al final. Sí que és veritat bueno, que potser no tindràs aquests lloguers tan alts, no? Però et permetrà poder tenir la teva vivenda, llogar-la, mantenir-la al dia, no? Perquè està clar que una vivenda tancada doncs sempre provoca més problemes i després estàs ajudant altres persones o altres famílies o gent jove a poder tenir una vivenda digna i a poder viure al municipi, que és al final el que volen, no? No marxar del poble, quedar-se a viure a Sant Sadurní i no haver de pagar aquests preus tan elevats. És a dir, al final és una bona solució. T'assegures, doncs, una mica la tranquil·litat. No cal llogar per 800 si pots llogar per 600, però tens aquesta tranquil·litat de que saps que cobraràs, de que tindràs la vivenda, el seguiment es fa ben fet des de l'Ajuntament i que la tens amb gent de confiança, no? Al final, no, jo crec que és la millor solució.
José Manuel.
No, a veure, està clar que són les garanties, és el que vol el llogater, no? O sigui, la persona que lloga el pis el que vol és tenir la tranquil·litat de que cobrarà cada mes i sobretot que no haurà de fer una gran inversió quan marxi els llogaters que no hagin pagat i que hagin deixat el pis en males condicions i haver de fer la inversió de tornar a fer la reforma, no? I reformar-lo sencer. És veritat que aquestes garanties són bàsiques per si volem que això pues, pugui funcionar, no? O sigui, si has de fer un lloguer social, com a mínim tenir una garantia de que cobraràs i segon de que no et deixaran la vivenda en mal estat. Això és primordial.
Clar, parlàveu d'aquesta gent que marxa, no, Meritxell, que marxen de Sant Sadurní. I no sé si a Cunit és igual o no és tant el sentiment de poble, sinó molta gent que ha estat expulsada de l'àrea metropolitana o que ha escollit viure dignament en un lloc preciós com és Cunit.
Bueno, a Cunit tenim una mica de tot, no? Tenim, bueno, ja ho has dit bé, hi ha gent que no ha pogut permetre's una vivenda a la seva ciutat natal, no? O sigui, bé, de l'àrea metropolitana, ben bé ja ho has dit, i que per un preu més assequible venen a viure a Cunit, o si no, també, a veure, per comparativa, no? O sigui, moltes vegades, pel preu d'un pis a l'Hospitalet de Llobregat, per posar un exemple, et pots comprar una casa amb el teu jardí a Cunit, llavors ho poses en una balança i fas una mica a veure qui t'interessa més, no? Llavors, hi ha gent que ha vingut expulsada perquè no podia permetre's una vivenda a la seva ciutat o perquè pel mateix preu que una vivenda a la seva ciutat, amb un pis, podia tenir una cosa millor a les afores, no? O sigui, tenim una mica de tot. De lo que és la població local, les dinàmiques de lo que és la gent de Cunit, els nens que ja es fan grans i han de buscar una vivenda i tal, ara tot això ho extraurem de l'estudi que hem encarregat, que estem realitzant, per veure si aquesta problemàtica és molt greu o no, perquè, ja com he comentat abans, es va fer una promoció de vivenda destinada a habitatge jove i no se'n va presentar cap jove l'última vegada que es va fer, no? Llavors, clar, volem conèixer una mica quina és la necessitat real, no? Perquè també tenim un altre problema. A Cunit és molta gent gran, que a Cunit tenim urbanitzacions de muntanya, que no estan tan ben connectades amb el que són tots els serveis, no? Perquè ara sí que tenim un bus urbà, però abans no n'hi havia, perquè tampoc estem obligats, perquè fins a 50.000 habitants no has de tenir bus urbà, però sí que vam voler donar aquest servei, no? per tota aquesta gent que s'ha fet gran i moltes vegades doncs, falla una de les persones de la parella, no? I era el que tenia el carnet de conduir o deixen de conduir perquè ja no se senten segurs. Llavors es troben una mica com aïllats, no? En aquelles urbanitzacions. Llavors sí que hem observat que potser fer un tipus de vivenda de lloguer per a aquestes persones que es venguin a la seva casa i vinguin a viure en un lloguer en zones que siguin comunes, no? Que els permeti també relacionar-se amb altres persones, perquè moltes vegades estan soles, no? Estan allà a la urbanització i se senten soles perquè no relacionen tampoc, no surten de casa. Llavors, és buscar també si aquesta necessitat potser és més important que la del jove, no? Per això volíem saber una mica tenir la radiografia del que és el municipi per saber ben bé aquestes noves promocions que estem fent des de l'Ajuntament a qui han d'anar adreçades, no?
Meritxell.
Sí, nosaltres ara mateix a Sant Sadurní també estem promovent els pisos, n'estem fent, en començarem a fer, vaja, aquest 2024, tenim un conveni amb l'Incasol, en una zona al costat del CAP, aquí a Sant Sadurní, es construiran 29 pisos per gent jove i per gent gran, i una mica també estem intentant doncs, des de l'Ajuntament promoure aquesta nova promoció de pisos. També tenim un altre terreny al carrer Alacant, el que aquí volem també és fer pisos de lloguer assequible. Aquí tenim una part del terreny afectat perquè l'Ajuntament n'és propietari del 66%, l'altre 33% és de la Sareb. Hem tornat a tenir converses amb ells i realment és molt complicat perquè ells doncs, bueno, diuen el nostre preu de mercat és aquest, el preu de sortida és el que hi ha, el catastre, el que marca, i realment és una aberració el que ens demanen, no? Llavors estem aquí. Ara estem a decidir si construïm amb el nostre 66% i deixem l'altra part sense construir o intentem negociar amb la Sareb o intentem, no ho sé, perquè realment és un tros de parcel·la que ells tampoc no en faran res, però realment és difícil arribar a acords i no ho posen fàcil. Realment dius, bueno, tu tens... és un banc que es va crear per no, treure tot aquest habitatge i intentar doncs, mediar amb els ajuntaments i poder oferir habitatge social i realment sembla que el que vulguin és fer negoci de tot plegat, perquè inclús els preus que posen no són preus assequibles, perquè 33% d'aquest terreny ens demanen 425.000 euros, són molts diners.
Mare meva.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Però clar, bueno, sí, sí, la idea digues. És aquesta, era poder anar construint pisos i allà on puguem, perquè realment l'Ajuntament tampoc no és que tingui molt de sòl disponible ara mateix, però la veritat és que allà on puguem, doncs sí, la idea és anar construint habitatge social, perquè és una necessitat molt gran a Sant Sadurní.
Clar, abans parlàvem d'aquest lloguer, no?, que deia el José Manuel, destinat a joves, però la gent gran, no sé si hem vist que a Calafell, si no recordo malament, s'estan fent pisos destinats molt tipus residència, que puguin mantenir el seu estatus, no?, de poder viure dignament, però també amb un model diferent. Jo no sé si rumieu o penseu en aquesta possibilitat de fer com residències de cara a la gent gran, perquè al final hi ha una cosa clara, els que arribem a ser grans potser necessitem d'aquesta ajuda, d'aquesta solitud no desitjada, que precisament parlarem demà amb la gent gran. Seria una viabilitat d'obrir aquest meló en qüestió d'habitatge, o és més complex del que sembla, perquè a Calafell ho està fent una fundació?
Sí, de fet, nosaltres a Sant Sadurní és una cosa que ens plantegem, perquè realment és una mica el que parlàvem, no? Tu et quedes sol, la teva parella ja no hi és i realment vius aïllat, no? Tens moltes hores de solitud i realment aquests lloguers no són lloguers compartits, perquè tu al final tens el teu pis amb la teva cuineta i la teva habitació, la teva sala d'estar, però sí que tens espais comuns i et pots relacionar amb els diferents residents que hi hagin en aquest edifici, no? La idea, doncs, una mica és, bueno, si tu tens casa teva, que tens un pis molt gran perquè hi vas viure amb el teu marit i els teus fills, però se t'ha quedat gran perquè t'has quedat sol, doncs la idea de poder donar aquest pis amb lloguer social a la Borsa d'Habitatge de l'Ajuntament, a canvi de poder viure en un pis amb altra gent de la teva edat, amb la que et puguis relacionar i puguis tenir activitats durant el dia, que et puguis relacionar i que puguis estar amb els teus, doncs realment també la qualitat de vida d'aquella persona és molt millor, perquè relacionar-se i socialitzar ja sabem que ajuda a l'estat d'ànim de la persona. Des de Sant Sadurní apostem 100% en això.
Uh-huh. Sí, sí, de fet és el que comentava Cunit, ja fa temps que ho estem treballant, no? Perquè és una realitat, o sigui, hi ha molta gent que viu sola i que no relaciona, i sí que és veritat que el tema de la residència no em volen ni sentir parlar, perquè, clar, al final doncs és com un hospital, com si diguéssim, no? Tens la teva habitació, però perds la teva autonomia, no? Llavors, el fet de destinar un bloc d'habitatges, no? Hem d'acabar de definir la fórmula, però un bloc d'habitatges on cada persona tingui la seva vivenda i tingui una sèrie d'espais comuns on poder sociabilitzar amb la resta de veïns i tenir una sèrie de, doncs, jo què sé, doncs un servei d'infermeria, m'ho invento, perquè tot això està molt verd encara, però tenir un servei també que et doni unes... Bueno, no és com estar dins d'una residència, perquè tens la teva autonomia, però tens una sèrie de serveis que la gent gran necessita, que estan disponibles a la mateixa finca, no? No tens aquella necessitat de desplaçar-te per anar a un altre lloc. Llavors és una cosa que ho vam observar, perquè ja fa temps que, per lo que comentava, no? Per aquestes zones de muntanya que tenim a Cunit, que són zones que estan més aïllades de lo que és tot lo que són els serveis, i et trobaves molta gent sola que de dilluns a divendres t'ho deien, no?, que no sortien de casa i s'esperaven al cap de setmana que vingués un veí que el pogués portar, doncs, al supermercat, on sigui, fer la compra per passar la setmana. Clar, al final és una mica presó, no?, perquè aquella persona sí que està a casa seva, sí, però no surt d'allà.
Quina qualitat de vida, no?, al final.
Correcte, sí, sí, sí. Llavors, clar, buscar, donar-los una sortida que no sigui la residència, que no em volen ni sentir parlar, vale? Llavors, al final tu tens tens la teva vivenda, o sigui, és la teva vivenda, és el teu espai privat, però està dins d'un equipament que té una sèrie de sales comunes que et permeten, doncs, fer una, doncs, interaccionar amb altres persones, no?, que estan en la mateixa situació que tu.
Està clar que l'habitatge està canviant, malgrat que sempre tenim, no?, el típic pis de lloguer. També és veritat que a Espanya sempre se'ns ha inculcat aquesta mentalitat de comprar en comptes de llogar, no? D'alguna manera és com dir, és de la meva propietat. Però suposo que amb tota la pujada de l'Euribor també està fent que canviï, no? Tota aquesta tendència.
De fet, més que de la teva propietat, o sigui, no pagues un lloguer però estàs pagant hipoteca a 50 anys, o sigui, al final no hi ha gaire diferència amb un lloguer. Sí, algun dia serà teu o dels teus fills, perquè clar...
O del banc,
sí. si no pagues,
si no
correcte.
Pagues. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Perdoneu que m'havia entrat la tos i m'he hagut d'aturar. Ja sé que al final la política és molt curtplacista, és a dir, sempre a curt termini, però veieu que de cara a uns anys això pugui revertir o que fins i tot l'Estat us pugui ajudar a l'hora de fer pisos de protecció oficial, que eren els BPO antigament, no? que sobretot es van fer molt en l'època abans de la democràcia. No sé si això seria positiu per vosaltres, que no pagar aquestes quantitats que comentaves tu, Meritxell.
Sí, això estaria molt bé. Jo ho veig difícil, realment. Bueno, està clar, abans ho comentàvem amb l'Eli, no? Som realment un país acollidor, som un dels països d'Europa que som acollidors, que realment deixem entrar a molta gent, els hi donem ajudes, els acollim, servei d'assistència sanitària, està molt bé, però estaria encara millor, doncs, que l'Estat destinés recursos importants a poder atendre tota aquesta gent, perquè sí que és veritat que jo també sóc regidora de serveis socials i atenem a molta gent, no? Però arriba un moment que les ajudes se'ns acaben. No tenim prou diners per donar ajudes a tothom i és bastant frustrant. És a dir, que si per una banda des de l'Estat s'ha decidit que siguem un país acollidor, per una altra banda ens hauríem de dotar dels recursos necessaris per tal de poder acollir a tota aquesta gent, no? Perquè si ara tenim habitatge per 100 persones i ens en arriben 500, doncs no podem donar sortida a tota aquesta gent nouvinguda perquè realment ells no inverteixen en aquests habitatges de lloguer ni ens donen les ajudes necessàries per poder-los ajudar i llogar un pis de mercat, no? És complicat, eh?
Uh-huh. No. Manuel anava fent així amb el cap.
Totalment d'acord, no. O sigui, qualsevol acció que es faci des d'una entitat supramunicipal, al final el pressupost de l'Ajuntament és el que és i qualsevol cosa que vingui de més amunt sempre és benvinguda, no? Perquè al final tenen molt més recursos que l'Ajuntament. O sigui, totalment d'acord amb les paraules de la regidora.
Sí, hauríem d'apostar més fort per tot el tema social, pensar en la gent realment que al final és el dia a dia de cadascú. I, bueno, és a l'hora de fer el pressupost, doncs cadascú no escombra cap on li sembla i és veritat que s'haurien de fer més esforços en aquest sentit.
Jo és que me'n recordo, jo tinc 47, vaig viure ja amb la democràcia, però sí que me'n recordo que des de l'Estat, època no democràtica, sí que s'apostava no per aquests pisos de protecció oficial, com deien antigament. Ha estat un veritable plaer, Meritxell Borràs, regidora d'Habitatge de Sant Sadurní, José Manuel Cavada, regidor d'Habitatge de Cunit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al PNDS en xarxa. I ànims amb aquesta nova que entrarà a partir de demà.
Gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
En qüestió de segons arribarem a 11:15. Això vol dir parada i fonda perquè els serveis informatius ens acostin l'actualitat de les nostres comarques, el segon flash d'aquest matí, i després gastronomia i maridatges de la mà de Xavi Roig i David Bernet.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Tot seguit recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Els Mossos d'Esquadra detenen tres homes i desmantellen una plantació de marihuana a Gelida. La investigació es va iniciar a finals del mes de novembre quan els agents van rebre informació sobre una possible plantació de marihuana en una casa a la urbanització Safari de Gelida. Fruit d'aquesta informació i d'un atac de tres gossos d'una raça considerada potencialment perillosa, mesos després a Corbera de Llobregat, en una zona propera a la urbanització, els Mossos van comprovar que els propietaris eren també els inquilins de la casa investigada i que estaven utilitzant els gossos per protegir l'habitatge. Posteriorment, els agents van esbrinar que els dos inquilins havien llogat la casa a una altra persona utilitzant documentació falsa i que disposaven d'una instal·lació elèctrica clandestina. Els agents van realitzar l'entrada i registre del domicili sota emparament judicial el 8 de febrer i van localitzar 483 plantes de marihuana, així com estris i aparells necessaris pel cultiu d'aquestes plantes. També van detenir un home que es trobava cuidant la plantació. Els altres dos homes, llogaters de la casa, van ser localitzats i detinguts a Vilafranca el 28 de febrer i van passar a disposició judicial per delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i falsificació de document públic. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys contracta una bibliotecària. En el marc del programa de la garantia juvenil, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha contractat una bibliotecària per la Biblioteca Municipal Alfons Maceres del municipi. La contractació, que no suposa cap despesa addicional per l'Ajuntament, ha estat subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus i es va fer des del dia 15 de febrer per al període d'un any. La persona seleccionada per ocupar el lloc de treball de bibliotecària posarà en funcionament la nova biblioteca de Sant Jaume dels Domenys, que està sent reformada i ampliada a la Casa de Cultura amb l'objectiu principal d'adequar-la i adaptar-la perquè es pugui adherir al sistema de lectura pública de Catalunya. En primera instància, i mentre durin les obres que s'estan duent a terme a la Casa de Cultura, la persona contractada està formant-se i preparant-se per tal d'organitzar i dinamitzar activitats relacionades amb la lectura, activitats com l'Hora del Conte, un club de lectura, la commemoració de les dates assenyalades en l'àmbit de la literatura i els llibres, com són la Diada de Sant Jordi, el Dia Internacional de la Poesia o el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, entre d'altres. L'equip d'atenció primària Penedès Rural Oest convoca tres xerrades informatives a Olèrdola. El propòsit és per exposar el funcionament dels consultoris i l'ampliació de serveis a Olèrdola en vigor des d'aquest mes de març. La primera de les xerrades es farà al centre cívic La Xarxa de Moja aquest dimecres a 6:45 de la tarda. La segona de les sessions es farà el divendres en el mateix horari al centre cívic Gatzara de Sant Pere Molanta i la tercera i darrera de les xerrades es preveu a Sant Miquel d'Olèrdola el dilluns 18 de març i a la sala de plens de l'Ajuntament, també a 6:45 de la tarda. I a Vilafranca, prop de 400 alumnes participaran a l'onzena edició del Corrent d'Escola. 382 alumnes de cinquè de primària participen a l'onzena edició del Corrent d'Escola, que tindrà lloc dijous a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa de Vilafranca. Aquesta activitat, que convida l'alumnat a treballar la llengua oral, el cant com a solista i la posada en escena a través del glosar i de l'intercanvi de versos, tindrà lloc de 10 a 12. Des dels seus inicis a Vilafranca, l'any 2013, prop de 3.000 alumnes de cinquè han participat en el Corrent d'Escola i desenes de mestres de Vilafranca han fet formació durant aquests anys. L'edició d'enguany també comptarà amb la participació d'Albert Casals, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i impulsor de la introducció de la glosa a l'escola, i Mònica Calaf, mestra de música de l'Escola Estalella i coordinadora de l'activitat a Vilafranca, juntament amb Casals. La dinàmica de l'espectacle consisteix en que una selecció d'alumnes de les diverses escoles participants surten a l'escenari a demostrar les seves habilitats com a glosadors.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 11:15. Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Arriba una de les seccions que més salivera fa, la de gastronomia. Com sempre, acompanyades de dos cracs. El primer el tenim a punt ja, a Domenys Ràdio, quan vulgueu.
Molt bon dia, doncs efectivament ja tenim aquí el David Barnett. Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé.
Què tal? Com ha anat aquest mes de carnavals i ja enfilant aquesta Setmana Santa?
Sí, ara ja esperant, no?, una miqueta això, la Setmana Santa o la Santa Setmana, depèn de com tu miris a vegades. Sí. Si no, a vegades per la feina és més Santa Setmana. I, sí, no? Bueno, i ara és una mica...
Sí, sí, tal qual, Santa Setmana.
I llavors, bueno, en temes de gastronomia. A veure, ara tot això s'ha perdut una miqueta, però sí que és veritat que l'impàs aquest de Carnaval, Setmana Santa, no? És a dir, hi hem aquell temps de Quaresma, i tot i que l'important és, no?, que al final les creences no tinguis cap obligació de fer-les, no? Sí que és maco per la part de gastronomia, trobo, la Quaresma com aquells productes o aquells ingredients o, no?, o aquelles elaboracions fins i tot típiques que hi ha en temps de Quaresma, no? Tots recordem al col·legi, no?, la senyora Quaresma, no?, amb les set potetes i amb una mà portava el bacallà, no?, la figura aquella una miqueta, no?, doncs el bacallà, els bunyols, les llegums, no?, temps de no menjar tanta carn o això, pues és aquella part de cultura gastronòmica que jo trobo que és la... que sempre que no sigui imposada, no?, que això és l'important, que no t'imposin mai res, doncs de gaudir una miqueta el sentit d'això, no?, de que cada cosa té una temporada, cada cosa té un temps, cada, no?, producte té el seu moment idoni, però també, doncs, d'aquelles èpoques, doncs, de que, bueno, per calendari, doncs mengem més unes coses que unes altres. I això està bé, també.
Mm-hmm. Quins productes destaquem ara de temporada? Perquè, i una cosa, teniu xatonada el dia 24 a Calafell.
Sí, i tant, el xató, bueno, el xató seria un d'aquells plats d'hivern, no? I ara ens passa una miqueta el sentit igual que el xató, no? Que estem en aquest impàs, no?, entre l'hivern, la primavera, que si no m'equivoco comença el 20, no? Després del dia del pare,
sí,
o això, eh? I llavors,
sí, em diria
amb
que
el
sí.
Tema... Sí, no? Llavors, amb el tema dels productes ens passa una miqueta això, eh? La primavera és l'explosió aquesta, no?, d'un altre tipus de producte, per tant, deixem en darrere, encara podem gaudir d'això, de bones escaroles, no?, per fer bon xató, podem gaudir de bones escarxofes, de tota la família de les crucíferes, no?, espinacs, bledes i això... I ara ja al març, abril, doncs el punt òptim de pèsols, per mi de les faves també, vull dir, tot i que ja han començat temporades, sí que és veritat que, bueno, van apareixent altres verdures que per mi, doncs, estaran més amb el punt òptim. I el mar, doncs, igual també. El mar també a vegades sembla que no, però també té unes temporades on el peix és més abundant o és més bo per com està, no?, a nivell biològic. I llavors, per exemple, ara estan sortint molts llenguados, molts rèmols, que ja ho van comentar el mes passat, però que encara continua, no? Els seitons comencen, doncs, també, doncs, a ser, no?, importants, sardines, tot això de peix blau sempre n'hi ha, però és veritat que ara, quan comença la primavera, tot això també estarà en un punt òptim.
Doncs anem a buscar la parella del David a la capital del Cava, oi, Eli?
I tant, tenim ja el Xavi Roig. Xavi, com estem?
Molt bé. Bueno, en marxa ja. Sembla que el que necessitàvem aquí, la pluja, ens ha arribat aquest cap de setmana per sobreviure una mica els ceps uns quants dies més. Uns quants dies, eh? Anem parlant així, però bueno, tot és una mica una alegria que hi ha hagut aquest cap de setmana, que deies, bueno, mira, amb tema de botigues que plou, ostres, això no et dona vida, però és que estaven caient, pues, bueno, una alegria era que plogués, tot i que no, doncs, tinguessin gaires clients aquest dia, però ha sigut un dia que per celebrar. I ara, doncs, estem també una mica també amb aquest impàs, que encara, doncs, aviat ara quan comenci a fer més calor, la primavera, i anirem pensant en els vins blancs, però ara encara hem d'aprofitar una mica, doncs, els vins negres per anar tastant, i és un cara, doncs, aprofitar, doncs, això, perquè ara que comenci a fer calor ja anem directament cap a vins blancs. Tema Quaresma, tot això que comentàvem dels bacallans, doncs tot hi ha aquests vins blancs també, que són vins blancs potents, que podríem dir vins blancs d'hivern, que els podem doncs, acompanyar doncs, sempre doncs, amb el bacallà aquest de Quaresma, doncs, ens va bé, o la varietat de raïm sumoll, que cada vegada hi ha més petits elaborats que estan fent sumolls, que són, és una varietat de raïm negre, però que té molta frescor, que també et ressalta el gust del peix, que a vegades també per aquests temes de mar i muntanya doncs, el sumoll ens va molt bé doncs, per trobar aquest punt refrescant. I també doncs, jo aquests dies estic doncs, una mica participant a fires, estem ahir vaig estar al Mercat Gastronòmic de Girona, i en moltes coses, i també doncs, estem visitant petits cellers per desconèixer doncs, petits projectes, que també és una mica anar coneixent que ara hi ha una gran moguda de petits productors aquí al Penedès, que és superinteressant.
Doncs, David, si et sembla, comencem amb el primer plat.
Sí, doncs mira, el primer plat, aquest mes vam ficar una foto a xarxes d'un escabeig de sardina i la veritat és que va aixecar bastant interès i també ens miqueta això del tema del Quaresma. No? A vegades aquestes receptes tan, doncs, tan que sempre s'han fet, però és que és veritat que la gent cada cop ho cuina més i potser a vegades també quan als restaurants molts cops doncs el que, no? També hi ha una part de gent que busca també aquests productes o aquests escabeixos, no? Que, bueno, que són tan bons. No? Llavors, avui us proposo, per exemple, un escabeig de verat de peix blau, d'acord? El peix blau, que són d'aquests ingredients doncs, que hauríem de consumir, no? Habitualment, diversos cops per setmana, i a més tenim, no?, el que és la part de la Llotja de Vilanova, no?, en aquest pas de la part marítima, doncs, que hi ha força peix blau, doncs fer un escabeig. Un escabeig que jo us proposo aquí, doncs, el que dèiem, avui li complicaré el tema dels vins, perquè els productes que ficaré seran una miqueta doncs, a marxa. Vale,
però bé, hi arribarem, eh? Però, ja t'ho pensava, ja.
Però clar, això, no? Llavors, l'escabeig, com a base, no? Després podem fer una amanida. Al final és com tot, aprofitem una miqueta les últimes escarxofes, els últims calçots, fins i tot, no? Però sobretot l'escarxofa, ara que la gaudirem, doncs per afegir, no? Però al final, per fer un escabeig de verat, què necessitarem? El verat, val? Un verat aquest, que és aquest peix blau, que és com a ratllat, que és molt bo, que es podeu fer servir en moltes elaboracions. Llavors el que farem és o demanar que ens els filetegin. Sí que és cert que pues, a nivell professional sempre traiem totes les espines. Jo sempre, si és per fer una manireta, doncs jo us proposo això, que tingueu la paciència una miqueta després a casa, si teniu un momentet doncs, d'anar traient les espines simplement amb les pinces aquelles de les celles, ja us anirà perfecte per anar traient una miqueta les espinetes. D'acord? I llavors tenir aquests filets, diguéssim, netejats, filetejats, si amb el màxim lliure d'espines perquè els puguem fer. Com fem qualsevol escabeig? Al principi, feu el que feu, de sardines, de verat, el que sigui. El primer que farem és salpebrar, en aquest cas, doncs, els peixos, en aquest cas el verat, el salpebrem i l'enfarinem, d'acord? L'enfarinem bé i traiem sempre l'excés d'aquesta farina i el fregim amb oli ben calent, d'acord? Quan el tirem, que comenci a fregir, no faci allò, comenci de l'oli fred, diguéssim, que ens diguéssim, ens sellen, diguéssim, a lo que té el gust del peix, la pròpia aigua, amb el, diguéssim, amb l'oli. Llavors, ho fregim pels dos costadets, d'acord? A oli fortet, amb compte, i això, un cop ho tenim, doncs, a fregidet, ho reservem, d'acord? Amb aquell mateix oli, aquell oli està ple de gust del verat, que ens ha deixat una miqueta de farina, que se'ns ha cremat, simplement, el que el passaríem seríem amb un colador. Jo recomano que quan està així una miqueta negret amb un tovalló de paper, l'obrim, val? El fiquem dins el colador i passem aquest oli. Ja veureu que quedarà tota la farina, tot allò recremadet, doncs, diguéssim, amb el paper i amb el colador. I això també, aquell oli quedarà més transparent, més bé. Per fer un escabeig, jo recomano, si es té la cassola de fang de la iaia i tot això, també si ho podem ficar. Sembla que no, però aquestes cosetes hi fan, perquè és un altre tipus de cocció. Després, un cop el traiem del foc, aquesta cassola de fang encara guarda la calor molt més temps i llavors va fent aquest xup-xup, no? Però si no ho tenim, doncs amb qualsevol cassola. Agafem uns grans d'all, d'acord? Jo recomano que els agafeu sencer. Feu una petita picada, sense aixafar-los molt, però sí trencant-lo perquè així comenci a deixar aquest aroma d'all, no? Una ceba i una pastanaga talladeta a quadradets, D'acord? Ho fiquem amb aquest mateix oli que hem cuinat el, diguéssim, el florat, i anem sofregint, d'acord? Anem sofregint, que agafi una miqueta de color. En aquest cas, si voleu ficar les carxofes, doncs jo ara les ficaria, les tallaria làmines o amb octaus i les afegiria i que es vagin coent, d'acord? Quan això està ben ros, diguéssim, no? Doncs el que afegiríem és afegir pebre vermell dolç, d'acord? Uns grans de pebre negre, sencer, si teniu una miqueta de llorer, una miqueta de farigola, d'acord? I això, doncs, acabeu de remenar una miqueta. Quan fiqueu el pebrot dolç, sobretot, doncs, de que cogui una miqueta, però que no es cremi, d'acord? Afegim després ja immediatament un vi blanc. A mi m'agrada deixar-lo reduir una miqueta i afegir un bon vinagre. A veure, la base de tot, una miqueta, és els productes. Si els productes són bons, comprem un bon barat i agafem un vinagre comú, al final l'haurem perdut, no?, el temps de treure les espines, de comprar un bon barat de proximitat, etc. Vinagres, aquí, soc del Baix Penedès, el Vendrell, si no tenim dels millors vinagres que hi ha al món, no? Doncs utilitzar un bon vinagre. Jo pel peix blau recomano no utilitzar el blanc, el vinagre blanc, sinó el que és el cabernet o varietats negres, perquè el peix blau ja té aquella força necessària per aguantar aquest escabell. Afegim aquest vinagre, deixem reduir una miqueta i afegim el peix, d'acord? Que el peix ha de quedar ben cobert. Deixeu coure 3 minutets. Jo hi afegeixo llavors una miqueta d'oli d'oliva verge extra, que cobreixi bé, ho remenem bé i ho traiem del foc. Si ho fem amb la cassoleta de fang, veureu que allò, aquella calentor, aquell xup-xup, continua una miqueta més, d'acord? I el tindreu, doncs, aquest escabeig. Després el deixeu refredar i jo el recomano, doncs, amb una amanideta, no?, amb una bona amanida, o ara aprofitant les últimes escaroles, aquestes de cabell d'àngel, doncs, aquest barat filetejat, aquest escabeig, això és, bueno, és fantàstic.
Xavi, el David t'ha posat a prova, eh?
Clar, el vinagre sempre és complicat, i les escarxofes, tot això, és el que deia, és complicat de maridar, però bueno, també jo aquí me'n vaig, amb la meva idea, doncs ja he pensat en un vi, bueno, amb la malvasia de Sitges com a varietat de raïm, que també és una varietat que té una acidesa, té una sensació a vegades untuosa, sensació dolça, o d'aromes de fruita, tot i que s'estan elaborant vins secs, i per exemple, doncs, aquesta setmana vaig estar un que em va agradar molt, que és d'un celler Esteve i Givert, que és a terme municipal de Subirats, però està a 2 quilòmetres d'aquí Sant Sadurní, que es diu Clot dels Eixams. I el que és curiós és que és una malvasia de Sitges, és una vinya molt petita, que bueno, és una relativament una vinya jove, però que el passen, aquesta malvasia, aquest vi, el passen per bota de castanyer de 500 litres, que llavors li dona també un toc una mica torrat, però al ser una varietat aromàtica, potent i amb una acidesa bona, la fusta queda en segon terme, que està superbé, perquè dius, ostres, una malvasia amb fusta, et semblaria que de seguida li passaria pel davant la fusta, en canvi aquí està equilibrat i et trobes que té un punt perfumat, un punt de complexitat, i en boca sobretot la frescor, l'acidesa que et dona, que clar, amb un producte que hi ha vinagre, que també té molta acidesa, doncs està de la mateixa, al mateix nivell. I també, clar, aquí, doncs, amb tota la maceració, amb totes les espècies que es posa per fer l'escabeig, clar, no podem anar amb una malvasia superjove, i per això també aquest toc que tingui fusta també li dona aquesta complexitat que també t'hi lliga molt bé.
David, segon plat, però ràpid. Si no, no tindrem temps per les postres.
Sí, bueno, pues mira, aquí el que dèiem de Quaresma, incloure una miqueta els cigrons, els llegums, el bacallà, no?, i aprofitar encara els espinacs, doncs, de fulla verda, doncs, encara per treure tot el rèdit, no? Bé, al final, aquí, per fer aquest plat, jo recomano anar a mercat directament, no? Cigrons, que els podem comprar allà cuit, d'acord? Aquelles parades que normalment comprarem el bacallà, val? És una de... Les bacallaneries és una d'aquelles parades que quan viatges pel món no vas trobant, per tant, és una pena que es perdessin aquí, no? Llavors, anar a la bacallaneria, anar a buscar aquest producte salat, doncs està bé, comprar el bacallà, el que seria, jo recomano, doncs, el morro, doncs ja l'ha salat, per tant, ja ells ja tindran el punt de sal, per tant, serà superfàcil de cuinar. Els cigrons cuits, el punt, perfecte. Llavors és molt fàcil, és, a vegades diem, és que no tenim temps de fer plats de cullera. Bueno, depèn, no? Si anem a mercat, sí. Fem una miqueta de sofregit, amb una miqueta d'all, una miqueta de ceba, d'acord? Això que enrosseixi una miqueta, un raig de brandi sempre li dona doncs, un bon gustet. Val? Si teniu una miqueta doncs, de fumet, l'afegim. Llavors fem una picadeta amb una miqueta d'ametlla crua, la fregim, una miqueta de pebrot de romesc, una miqueta de pa fregidet, val? Fem una picadeta, això ho passem pel túrmix, ho afegim aquí als cigrons, que faci una miqueta de xup-xup, i amb aquest bacallà el que farem, com que serà un plat de cullera, agafar aquest morro i tallar-lo doncs, a quadradet. D'acord? Llavors, com que el bacallà ja no necessita molta cocció, esperarem aquí 5 minuts, el ficarem i juntament amb l'espinac també ben trinxadet, ben net, també els afegirem els últims 5 minuts, farem una miqueta de xup-xup, d'acord? Que faci aquell... que deixin el bacallà aquella aigua, però sobretot no més de 5-6 minuts perquè al final si no estarà molt, molt cuit. Una miqueta de julivert picat per sobre, d'acord? I tindreu un cigronet doncs, estofats amb bacallà i espinac de Quaresma, doncs fàcils de fer, que en un moment es poden fer.
Xavi, com maridem aquest plat de cullera?
No, és com he comentat una mica al principi, crec que podríem anar amb un vinegre, però amb un vinegre suau. I pensava en la veritat sumoll, que és una veritat tradicional del Penedès o del Bages, seria una mica de les zones d'entre muntanya prelitoral i litoral, diríem, entre les dues muntanyes, i llavors aquesta varietat el que té és que té una frescor, té molta acidesa i també té un punt tànic que hi va molt bé amb el tema de mars i muntanyes. Aquí amb el bacallà, doncs una cosa amb suquet, també ens ajuda, ens va molt bé. I llavors havia pensat en un dels cellers pioners a elaborar, doncs, vins de Somoll com és heretat Montrubí, que van ser, tant heretat Montrubí com Gené Ventura van ser els que van començar doncs, a fer vins negres d'aquesta varietat Somoll. I aquí pensava en un vi que es diu Radical, diríem, perquè bueno, són vinyes joves de Somoll, i llavors el que té és que té molta frescor i ens surten aromes de fruita vermella, molta fruita vermella, molta frescor en boca, que això de l'acidesa normalment amb vins negres no ho trobem tant, però l'acidesa el que fa és ressaltar-nos el gust del peix, i en aquest cas doncs, ens ressaltarà doncs, el gust del bacallà, i també com que anem doncs, una mica menjar d'hivern, també doncs, un color negre, doncs també ens hi va molt bé.
Doncs anem a buscar les postres, David.
No pot ser d'una altra manera. Quaresma una miqueta els bunyols, no? Sí que tradicionalment les pastisseries les han fet dimecres i divendres, però bueno, ara ho podem trobar tot l'any o fins i tot podem continuar fent la tradició, no? En aquest cas, dimecres i divendres, però en cas el podem fer doncs sempre que vulguem, no? Però sí que sé que ja el bunyol està molt lligat a Quaresma i Setmana Santa. D'acord, els ingredients, són per uns 30 bunyols, per exemple, 75 grams de farina, 125 mil·lilitres de llet, d'acord, i aquí també utilitza, una part d'aigua, però, ja, perquè siguin més suntuosos, sempre recomano la llet, 3 ous, 30 grams de sucre, val? Sempre un puntet de sal, no per salar, sinó per potenciar el gust, oli d'oliva, d'acord, l'apartat de l'anís. Llavors, per fer la massa, pues es fa la farina, es fa com sempre, no? Fem un volcà, val? I anem incorporant pues, al centre pues, els ous, la llet, d'acord? Això ho anem barrejant, el raig d'oli d'oliva, aquesta punteta de sal, i anem diguéssim, mesclant tots aquests ingredients. Val? L'anís no, perquè l'anís el ficarem al final. Un cop teniu aquesta pasta feta, el que s'ha de, això sí, deixar reposar durant un temps, tapada, val? Perquè creixi una miqueta, i un cop d'això doncs, és agafar i fer petites boles, d'acord? Hi ha gent que les boles doncs, ho fica amb una màniga, amb una estissora batallant, hi ha gent que ho fa amb una cullera, això com vulgueu, vosaltres s'aflegeixen, doncs, amb abundant oli, i allò ja veureu que flotarà, el neu girant perquè es facin els dos costats, i llavors un cop els traiem de l'oli heu de tenir una safata doncs, amb sucre, val? I també anís. I llavors remullem aquests bunyols acabats de sortir amb una miqueta d'anís i els passem al sucre, els movem una miqueta perquè quedin ben mulladets i ben enxupats, i ja tindreu aquests bunyols senzills de Quaresma. Pues aquí variants per fer les farcides, etc. Empordà en fan una altra varietat o en altres formes, d'acord? Però bueno, ara és el moment de menjar aquests bunyols de Quaresma.
Xavi, el David ja ens ha obert la gana totalment amb aquests magnífics bunyols, que com maridarem?
I ahir, bueno, com que jo vaig estar a Girona, doncs, al Fòrum Gastronòmic, doncs, m'aniré per uns vins de l'Empordà, diríem, uns vins dolços, i vaig estar, doncs, de la cooperativa de Garriguella, que són, doncs, que elaboren, doncs, a Garriguella uns vins, bueno, vins dolços, seguint, doncs, tenen un moscat que és, que seria jove, seria moscadell, que ho fan, doncs, amb 15 graus d'alcohol, amb el tipus mistela, que es barreja el most amb alcohol, i que llavors, doncs, és, un, bueno, és el típic moscadell, però que és més aromàtic i que és jove. I també, doncs, és superinteressant el Gerizena, que és els vins top de la cooperativa de Garriguella, i tenen un dolç ambré de garnatxa roja, que el tenen a sol i serena, doncs, que vol dir que el deixen amb garrafes bueno, a sobre del terrat, diríem, perquè es vagi oxidant durant 2 anys, i és algo, doncs, que espectacular, que quasi també ens permet, doncs, acompanyar, doncs, després la sobretaula, doncs, amb aquest ambré, doncs, de Gerizena, aquest dolç, doncs, que està allà, doncs, bueno, està sobremadurat, està criat en bota, i a més amb garrafes a sol i serena, que és algo espectacular, que no, que ens acabem ràpid els bunyols i continuem bevent vi, diríem. És això.
Doncs moltes gràcies, Xavi Roig i David Bernet. Gràcies, com deia, i bona Setmana Santa, o Santa Setmana, que deia el David. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, gràcies.
Surto a ballar quan vull jugar tota la nit. És per nosaltres, batega el cor tan i tan fort. Aquesta nit he sortit a buscar-te, però tu no hi ets.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Si sento que aquest foc no s'ha apagat, encara puc sentir l'electricitat i el teu batec tan prop de mi. Digue'm on t'has ficat. Where are you now? Now that I want you, baby.